Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Hola, bona tarda. Us informa Martí Ferrero. Les tarifes del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona s'encariran un 3% els primers 6 mesos de l'any que ve. La T usual costarà 22 euros. La T jove trimestral valdrà 44. La T casual, la de 10 viatges, sortirà per 12,5. El bitllet senzill queda a 2 euros amb 65 cèntims. És un increment més moderat en comparació al que ara fa un any es va decidir per aquest 2024, que va ser del 6,75%. Les tarifes que ha aprovat avui l'autoritat del transport metropolità tindran validat des de tot l'any, però caldrà aprovar-ne la continuïtat en acabar el primer semestre, coincidint amb el mig any de pròrroga de les ajudes a què s'ha compromès el govern espanyol. La T usual i la T jove, que depenen de la Generalitat, mantindran, però, el descompte del 50% durant tot el 25. Les noves tarifes entraran en vigor a partir del 15 de gener. Els títols que s'hagin comprat abans del 15 de gener caducaran el 28 de febrer, excepte els abonaments de 90 dies com la T jove o la 70-90 de família monoparental o nombrosa, que allargaran la caducitat fins al 30 d'abril. Els títols no estrenats es podran pas canviar abonant la diferència de preu respecte a les tarifes actualitzades. Més notícies amb la Rosa Pujol.
Interrompuda la circulació a aquesta hora a les línies RG1 i R1 per presència d'una persona en zona de vies a l'estació de Mataró. Els trens poden augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'acostin al punt afectat.
Carles Mazón assegura que el Partit Popular presentarà davant del Tribunal de Comptes, l'òrgan que audita la comptabilitat dels partits, la factura del dinar amb la periodista a qui va oferir dirigir la Radiotelevisió Pública Valenciana el dia de les inundacions. La Generalitat Valenciana no ha entregat la còpia de la factura de l'àpat al Partit Socialista, assegurant que Mazón hi assistia com a president del PP valencià. Mazón diu que no s'havia fet encara abans aquesta precisió perquè mai ningú no li havia preguntat.
Con total normalidad se produjo ese almuerzo de trabajo y con total normalidad se responde a las preguntas parlamentarias y con total transparencia se aportarán al Tribunal de Cuentas si se considera también a la Comisión de Investigación. No hay ningún problema, insisto, espero que los demás sean capaces de trasladar también esa misma transparencia, tanto sobre todo los que estaban en el CECOPI, que algunos están desaparecidos y no les han dicho ni dónde comieron, ni dónde cenaron, ni qué coste, ni con quién.
Alberto Núñez Feijóo demana la detenció de l'expresident Carles Puigdemont dies després que el Partit Popular i Junts votessin plegats en temes de fiscalitat al Congrés. Així és com el líder dels populars ha volgut marcar distàncies amb Junts en el seu balanç polític de l'any. Ha assegurat que el 2024 ha estat una vergonya per a Pedro Sánchez i ha pronosticat que es passarà el 2025 entre els tribunals i Waterloo.
Quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez. Decir que el Partido Popular está haciendo cosas parecidas al señor Sánchez, honradamente creo que es un insulto a la inteligencia de los españoles.
Les autoritats sanitàries de Gaza denuncien que les forces israelianes han atacat avui l'hospital Kamal Adwan i han obligat a evacuar unes 350 persones, entre les quals hi ha uns 75 pacients i gairebé 200 metges. Segons aquestes fonts, efectius de l'exèrcit han irromput dins de l'hospital i han calat foc després de dues setmanes de setge al voltant de la instal·lació. Israel sosté que ha limitat els danys als civils i que ha facilitat l'evacuació segura de pacients, personal mèdic i civils abans de l'operació armada.
Mia, c'est le nouveau là-bas.
Tu y as déjà parlé? Tu le connais?
Rodada al petit poble de la Bretanya francesa que dona nom al film, Morlé és el nou treball del director barceloní Jaime Rosales. El film, que explora la vida com una experiència poètica i transcendental, arribarà als cinemes el 14 de març després d'estrenar-se al Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, als Països Baixos. Morlé, una coproducció hispano-francesa amb la participació de 3CAT, està protagonitzada per l'actor català Àlex Brendemühl, Amenti Odiar, Samuel Kischer i Melanie Thierry. Narra la història d'un primer amor adolescent entre la Gwen i el Jean-Luc. 5 de la tarda, 5 minuts, ara els esports amb el Sergi Camps. Sergi, bona tarda.
Bona tarda. El Barça, Dani Olmo i Pau Víctor no poden ser inscrits a la Lliga a partir de l'1 de gener després que el jutjat mercantil número 10 de Barcelona ha denegat la cautelar que va demanar el club blaugrana. Això sí, el Barça ara queda pendent a dilluns dia 30 de desembre perquè el club va interposar una segona demanda a la Lliga en un jutjat de primera instància. Si aquesta altra via no prospera, el Barça haurà de generar nous ingressos i, com a últim recurs, queda l'opció d'avalar. En bàsquet, Barça-Estrella Roja, l'Eurolliga, a 8:45, l'equip blaugrana podria recuperar l'Ere Pivot, Ximés i Metu i el base Raúl Neto, que hi van completar l'entrenament. El Barça-Estrella Roja, per cert, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT a partir d'un 8:45 del vespre. Encara en bàsquet, a la Lliga CB, Joventut Lleida a les 7. I en futbol sala, la Lliga Masculina, Indústria Santa Colona, Vorela, a les 7:30 i Xota Barça a 8:45, amb el possible debut de Calit, fitxatge de l'estiu que va arribar a lesionat del Mundial.
Fins aquí les notícies.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Jo vaig fer de mula, però en comptes de passar droga, passava marisc. Us ho explico.
Espera un moment, l'anècdota de Josep Maria Martirigal.
Sí, sí. Jo vaig viure a Galícia i anava i venia...
Quantes vides ha tingut
cada setmana?
Moltes. Passaves percebes, eh?
Percebes i camarón, perquè et demanaven percebes, et demanaven fent tollos, et demanaven coses grans, nècores, i vaig dir, escolta, no.
Només, quina barra, la gent, no?
No, tothom m'ho pagava generosament, però, esclar, era meitat de preu que aquí.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Josep Maria Martirigal, el nostre Martial Dorado.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda, parlem de Dani Olmo i del Barça.
D'aquí?
Ara, ens vaig amb tu, Marta Bonnou.
Ai, que pesats que sou.
Ja ho saps, no?, que aquest final d'any a Can Barça està sent molt mogudet.
Molt. Sí. No dormo pensant en això.
Què et sembla, tu, aquesta última palanca que vol activar la porta per inscriure Dani Olmo?
Sí, molt bé.
Aquí has estudiat, eh? Escolta, els temes d'actualitat són els que són.
No, és que m'hi nego. O sigui, he dedicat masses hores als esports com perquè jo hagi d'estudiar i opinar. No, feu vosaltres, que sou els experts... I jo escoltaré i no penso prendre res, també us ho dic.
Vull fer notar també a l'audiència, a les 5 i 7 minuts...
Que estic hiperventilada.
No, el viatge blanc i blau de Carlos Baraiber, perquè realment Aitana Bonmatí acaba de guanyar el seu segon de best, això, i la Ninja Mal ha guanyat el Golden Boy. Per tant,
Això avui,
dit aquests dies. Això és d'aquesta mateixa setmana, pràcticament.
S'inventen uns premis de merda, que no sé d'on els treuen.
L'altre.
Se fan de la bicicleta. Aquí també hi ha viatge, però... Un altre tipus.
Però és que ella ho diu de broma, però a mi no em deixa dormir.
Que
Dani Olmo no pugui jugar al Barça, a mi no em deixa dormir de veritat.
Ensenya a veure si és guapo, primer de tot. Qui és.
Bueno, deixeu-me endreçar una miqueta, ja l'heu sentit per aquí, Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè avui la notícia és que el Barça estava pendent d'una decisió judicial, a veure si podia inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. El cas era la justícia ordinària i sembla que el jutjat mercantil número 10 de Barcelona no ha dictat la mesura cautelar que volia el Barça i que permetria a Dani Olmo i a Pau Víctor ser inscrits a la Lliga. Això és així, no?
Sí, bé, de fet parlarem només del cas de Dani Olmo, perquè en aquesta demanda al jutjat mercantil de Barcelona, perquè hi ha dues demandes, aquesta és el mercantil, en la demanda del jutjat mercantil només és el cas de Dani Olmo.
D'acord, doncs el que importa a la majoria dels culers, no? Potser el que més importa és el de Dani Olmo. Per tant, Dani Olmo no podrà ser inscrit, no, de moment no pot estar inscrit a la Lliga des de quan? Des del 31 de
desembre. És a dir... si això continués així, Dani Olmo no torna a jugar amb el Barça. El que passa és que d'aquí al 31 el Barça encara té alguns elements per intentar salvar els mobles i tancar la continuïtat de Dani Olmo.
Abans d'entrar en els temes més jurídics, jo, els primers partits que té el Barça al proper any són Barbastre i la Copa del Rei i Supercopa contra l'Atlètic. Això són... competicions que no són de la Lliga. Tot i així, no podrien jugar.
La fitxa és federativa, la inscripció és federativa.
Correcte. Per tant, no podrien jugar, Dani Olmo no podria jugar ni la Supercopa ni aquest partit de la Copa contra el Barbastre. Vale, llavors, ara explica'ns què ha passat i per què aquesta vegada el Barça no ha aconseguit que Dani Olmo l'hagin inscrit, quan, pel que es deia des del club, ja estàvem explicant, és un moviment semblant al que es va fer amb Gavi l'any passat.
Bàsicament, avui el que ha passat és que el jutge diguem-ne, ha tombat la proposta que li feia el Barça. El Barça el que va fer dies enrere, perquè això ho va fer el 13 de desembre, és posar un interrogant a la normativa de la Lliga Espanyola que diu que quan se't lesiona un futbolista, tu en pots signar un altre per substituir-lo amb el 80% del seu salari. El Barça hi posava un interrogant i deia, no és un jugador lesionat un fitxatge, sinó un jugador lesionat el 80% del seu salari. I jo aquest 80% el puc distribuir com vulgui. I el que ha fet el jutge és no donar-li la raó.
Aquest salari era el de Christensen o el de
Ter Stegen? El de Ter Stegen. És a dir, al Barça li quedaven uns 10 milions d'euros per, diguem-ne, inscriure Dani Olmo fins a final de temporada. Quan es lesiona Marc-André Ter Stegen, diguem-ne, inscriu a Chesney per 4 milions i mig i li sobren encara aquests 10 milions d'euros. I el Barça pretenia utilitzar-los en el que quedava pendent, en el remanent de Dani Olmo. I la Lliga el que ha fet és tombar-li això.
D'acord. I això, doncs, ni tan sols el contracte de Nike serveix per tenir aquests diners...
No, o sigui, sí, no et serveix. És que aquí la gent ha d'entendre que és bastant complicat, perquè bàsicament el que passa és que és un joc de... Ara que estem de sobretaules de Nadal, o sigui, estan en un joc de sobretaula i cada vegada que en aquest dinar de Nadal Tebas vol, canvia les normes.
Cunyat Tebas.
I aleshores el Barça intenta anar trobant el camí per salvar els mobles, perquè el Barça està en una situació molt complexa i molt delicada, i com que no va ni sobrat ni folgat, doncs està intentant salvar els mobles i s'intenta adaptar a les normatives del joc, que, insisteixo, van canviant cada vegada.
Clar, que això també és té una part de gravetat, diguéssim, no? Que el Barça no sap amb quines cartes juga, pel que sembla, no? Perquè sembla que una cosa funciona un any i l'any següent la mateixa cosa deixa de funcionar, o bé, més o menys, no?
El Barça no és prou estable, ni té un camí tan definit com perquè uns canvis puntuals i eventuals de la Lliga no l'afectin. L'afecten i el desestabilitzen molt.
Bon, doncs tot això tenim. Ara el Barça obrint una nova via encara a la justícia ordinària, diguéssim,
no? El Barça
no?
havia presentat dues demandes, d'acord? La primera era aquesta demanda sobre l'article 77, que és aquest que et dic de la lesió de Marc-André Ter Stegen, i havia presentat una segona demanda al jutjat de primera instància de Barcelona, que és quan hi ha la vista dilluns vinent. Aquesta segona demanda és molt més dura pel que fa a la relació entre el Barça i la Lliga. És una demanda on el Barça directament fa un pas endavant i carrega contra la Lliga. De fet, concretament contra un dels organismes que validen tot el procés d'inscripció de jugadors. Per tant, paral·lelament a aquest recorregut judicial, que totes dues parts et diuen que tothom té dret a defensar els seus interessos davant d'un jutge i que això no afecta les relacions personals, el que sí que és cert és que està pujant el to, està pujant el nivell de beligerància entre el Barça i la Lliga. I a totes dues parts, tant el Barça com la Lliga, els interessa la inscripció de Dani Olmo.
Val. Aquesta nova demanda, que sembla que dilluns és el dia que s'interposa o és el dia que s'ha de resoldre?
Dilluns és el dia a la vista, vale? On el Barça i la Lliga presentaran els seus arguments perquè el jutge concedeixi la cautelar. El que passa és que hi haurà
per la feina,
24 hores perquè el jutge decideixi.
Sí, clar, però la justícia en general i per el comú dels mortals no és així de ràpida.
Sí, però hi ha un concepte jurídic que es diu periculum in mora, que vol dir perill en la demora. No, és que clar, és que portem aquí una estoneta.
No. Atenció, s'ha fet la feina aquí.
Letrados al murri,
No, és que saps què em passa?
Què, ara t'ha agradat?
L'estic escoltant embaladida. Perquè parla bé, vull dir que ho explica bé.
Hauries d'entrar en detall, això de que parlo bé. No, el tema és que el que alegarà el Barça és que hi ha un perill en la demora, en que si la Lliga, en que si el jutge no pren una decisió sobre la cautelar ràpida, el Barça perd el control contractual sobre el jugador. I com que això és un perill molt important, doncs suposo que el jutge haurà de decidir amb més agilitat.
Si això no li sortís bé al Barça, té altres vies per intentar inscriure Dani Olmo i Pau Víctor?
De fet, el Barça li ha assegurat a l'entorn de Dani Olmo que no pateixi, que acabarà sent inscrit, sigui d'una forma o una altra.
Perquè, si el 31 de desembre no hi ha jugada mestra, sigui judicial o sigui una palanca,
si no hi ha...
Dani Olmo deixa de tenir contracte i no es pot inscriure, encara que sigui la decisió judicial, el 10 de gener?
Veus que com a bon pericot interessa el drama absolut. Si no hi ha conill sota el barret de Joan Laporta,
sí,
el Barça perdrà el control de Dani Olmo, el jugador quedaria alliberat i, a més, li hauria de pagar una indemnització molt i molt elevada.
A l'1 de gener,
A l'1 de gener, sí.
Però fora de la informació, jo vull saber l'opinió, la Salmo Opinion, saps? Jo vull saber
què passarà, no?
Què creus que passarà?
No, jo estic convençut que el Barça acabarà podent inscriure a Dani Olmo, bàsicament perquè... perquè encara hi ha fórmules. La primera són, perquè em deies tu, si Nike, els seients, tot això, o sigui, no et serveix un element sol, però tots et van ajudant. És a dir, el generar ingressos per part del club, això fa que la teva situació econòmica millori i, per tant, la Lliga sigui més dúctil, sigui més amable en el tracte que pugui tenir amb tu. I un d'aquests ingressos molt important és la venda d'uns seients VIP, que el Barça està negociant amb un fons qatarià, que li reportarien molts milions d'euros. El club en pretenia 200 milions d'euros el dret d'explotació a 20 anys, però veurem en quan s'acaba concretant aquesta operació, que serviria al Barça per poder inscriure Dani Olmo. Tot això, a banda del que dongui de si el mercat d'hivern o les possibles sortides que hi puguin haver. Això per un costat. I, de fet, l'última carta que hi hauria és la de l'aval. De l'aval de l'excepció de Dani Olmo fins a final de temporada.
Que els directius posessin diners de la seva butxaca, diguéssim.
Sí, sí, cosa que ja ha estat passant amb el cas de Jules Koundé, crec que és l'últim que va passar. Des del club és una mesura que a hores d'ara encara no es contempla. Però vaja, som a 27 de gener, el dia 31 ha d'estar inscrit, i tu has de tancar un acord amb un fons qatarià per valor de 200 milions d'euros. Això no es fa d'un dia per l'altre.
O sigui que algú està movent avals dels directius, no sé si algú d'aquí està preveient avalar alguna cosa.
Jo he mirat la cartera i de moment no.
De moment deixeixis que no. Doncs per tu no serà si Dani Olmo segueix jugant amb el Barça, que l'hem vist que està amb els Bucks, no? S'ha anat a Estats Units, a Milwaukee, Dani Olmo...
A Damian Lillard.
A conèixer a Damian Lillard, no?
El seu ídol, que tot plegat és molt curiós, perquè els que no ho sapigueu, Dani Olmo, quan marca un gol, fa una celebració, que l'ha tret d'aquest jugador de l'NBA, que es toca així el rellotge, com dient, sobre el clàxon, o moment decisiu, o no sé què, que és com haurem d'anar amb la seva inscripció, perquè si no anem aquí...
Si acaba firmant... Si acaba passant i activar la balanca i es pot inscriure a Dani Olmo, sortirà Dani Olmo fent aquest gest, no, suposo?
Segurament.
Olmo time. Doncs a veure si acaba resolent-se això convenientment pel Barça i tothom queda content. Salmurri, moltes gràcies.
Molt bé, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
I ara que hem deixat arreglat aquesta història del Barça, vull parlar de peus, de la salut dels vostres peus. Teniu salut podal aquí a la taula?
Si una pregunta que no sé...
Jo crec que en aquest cas hi ha un biaix de gènere claríssim. Crec que els homes tenen no menys problemes de salut dels peus, però sí, sabates més amables amb els seus peus i les dones menys. Això pot ser?
La pressió estètica feta als seus estralls, a les dones, llavors aquestes falses creences de el taló afina, el taló prima, aquesta obsessió que totes tenim per veure'ns més primes com si fos, no?, el cos bo. Llavors ha fet que totes les dones anem molt amb talons o sabates que apreten o sabates més aviat més estètiques que còmodes, i això a moltes ens ha destrossat els peus, sí, i tenim problemes. Ja. Jo, per exemple, de portar sabates massa estretes quan era petita, o sigui, saps allò de quan van a l'escola que han d'anar amb bambes i sabata còmoda? Doncs el fet d'anar amb sabata massa estreta quan era petita, tipus, doncs, allò que es portaven merceditas, sí, i d'això fa que tingui uns galindons ara del tamany de les muntanyes de Montserrat, i llavors ara totes les sabates em fan mal. I després tinc un... Jo als peus tinc un cristo, diguéssim.
Doncs mira...
Tinc unes ungles
ungles
que se'm claven i vaig haver de posar-me uns correctors. Jo sóc de les primeres persones que vaig portar bràquets a les ungles.
Allò que se separen... Ah, no, bràquets a les ungles.
No, bràquets a les ungles, encara.
No, això no ho havia
ni vist. Això t'ho explicarà,
Mira, tenim un podòleg, l'Ernest Díaz, que de seguida ens ajudarà a resoldre tota aquesta mena de problemes. Va, fem una pausa i ara de seguida tornem amb això.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Carlos Baraíbar.
Una trobada inesperada en un aeroport.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Ens regala un moment inoblidable. Entra a nadalalsaeroports.com i escolta la cançó de Nadal de David Bisbal.
Aeroports per tu. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360. L'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Ofertes de Nadal a Caprabo, a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,95 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Caprabo, amor etern al Nadal.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Del 2 al 5 de gener torna Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per a infants, joves i adults. Vine a gaudir amb la família i practicaràs tot tipus d'esports. Entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Tinc un bon feeling.
Molt bé, molt bé.
El 2025 serà un bon any.
Per brindar.
Apunta!
Un any més amb aquesta tropa, però tot i ells aquest any pot ser un molt bon any.
I ell?
Nit de Cap d'Any, dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraibar.
9 minuts i seran 6:15 de la tarda.
Ernest, per començar, important, els catalans en general ens mirem la salut dels peus o només quan hi ha problemes?
En general, la tendència està sent més a tenir aquesta prevenció amb els peus. És veritat que abans no n'hi havia.
Això va passar fa unes setmanes a la tarda a Catalunya Ràdio. Va venir a veure'ns el podòleg Ernest Díaz, membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya. El van fregir a dubtes, però no en vam tenir prou i ens en van quedar molts pendents. Sembla ser que els peus són un tema que ens encanta i per això avui l'hem tornat a portar a la tarda. I benvingut de nou, Ernest, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Gràcies a tu per venir, perquè, Ernest, l'altra vegada que ens vas visitar, doncs això, se'ns van quedar moltes coses al pap. Molts catalans, cada cop que parem atenció als peus, doncs ens surten moltes preguntes. Però encara no anem gaire sovint al podòleg i és per això que la gent, quan en posem un a l'abast, jo crec que s'hi agafa tant. A veure, ara parlàvem de la Marta Ella, que té els peus fets un cristo. Això, resumint, amb la forma de les sabates de dona, no? Diguéssim. Això ja ho parlar l'altra vegada una miqueta amb l'Elisenda, però es confirma, no? Diguéssim que les sabates, en general, les sabates per dones estan, podríem dir, entre cometes, mal fetes en general, perquè són més petites del que haurien de ser?
Sí que és veritat que és una tendència que també ha anat canviant amb el pas del temps, però sí. Ara cada vegada menys es veu més aquest calçat de feina, que és una manoletina, no? Que t'imposessin un calçat de feina a les azafates, per exemple. Es va perdent aquesta tendència, ja es va permetent un calçat més normal, més adequat, o donant més llibertat. Però sí que en general, segurament per tema de la moda, sempre hi ha hagut aquesta tendència a les dones al calçat de taló o de punta triangular. No?
Potser és una
punta
generació, estreta. No? Sobretot de les nostres mares, que potser pateixen més aquestes
sí, però al
dolències
final,
als
sí,
peus.
Jo quan em miro, des del meu punt de vista, evidentment masculí, amb el meu peu, jo quan miro les sabates de totes les dones, i totes les sabates, encara que sigui una sabata normal, no tenen la forma
del peu.
No. Tenen una forma molt més estreta, no? Del
sí, de
peu.
Fet, l'última vegada que vaig visitar el podòleg em va ensenyar no el meu peu, em va dir, mira, porto bambes, no? Ja no vaig amb sabates de taló, que no hi vaig. Mira, no vaig amb sabates de taló, vaig amb bambes, i em va dir, sí, però mira quines bambes. I llavors em va mesurar el meu peu d'ample amb un metre, em va mesurar quan feia de punta a punta el Galindo, i quan mesurava les meves bambes. I eren més petites.
Ai,
o sigui, més petites d'amples. I diu, veus, tot i que vas amb bambes, segueixes anant, no són prou amples. Hi ha una cosa que s'ha inventat, que són un wide fit, un ample especial. No. És un sabates que tenen un ample especial i les fan de tots
naturals. Dius un ample especial, sí, però sí, que és el que haurien de tenir.
És el que haurien
entenc,
de
no?
tenir. I això ens ha salvat la vida. I ara hi ha sabates de en forma de taló o estèticament de taló de manoletines a salons, però amb un ample especial que tenen l'aspecte des de fora, que sembla una sabata d'aquesta que oprimeix, i en canvi és un ample especial.
Tu estàs trobant això, que la gent està tenint cada vegada més consciència de que necessita més salut als peus?
Sens dubte, i per mi el més significatiu és que hi ha homes i dones grans, ja d'edat molt avançada, amb bambes. amb calçat esportiu. Això abans era impensable. De fet, encara hi ha alguna dona que tu li recomanes, dona gran, eh? Que tu li recomanes, doncs, mira, hauria de fer un canvi de calçat perquè aquest calçat doncs, no li va bé, aquesta manolatina, necessitaria potser una miqueta més d'esmorteïment i tal. I recomanes potser un calçat una miqueta més actual o més esportiu, potser, i encara hi ha aquesta...
Me'ls has d'enviar a mi. Llavors, no, mira, jo t'assessoraré quines són... Perquè la gent em pregunta, ostres, però puc anar amb vestit, jaqueta i amb bambes?
Està molt de moda,
sí.
Per exemple, ara,
llavors,
actualment.
Llavors, si n'hi ha molta oferta, per tant, si els ensenyes, mira, pots comprar-te això, això i això...
I llavors el calçat esportiu sí que és l'adient, diguéssim, unes bambes com d'aquestes de córrer, però no molt sofisticades, això sí que seria adequat per la majoria dels peus? O és difícil fer generalitzacions?
Si fos, és difícil fer-ne. Si haguéssim de posar un estàndard així, uns tips molt generals, potser s'aproximaria una miqueta més a les característiques més populars que pugui requerir els peus. Però vaja, tot depèn de les característiques. Sí que és cert que arrel d'aquell peu, no, ja ha anat tan recollit, no, últimament, amb calçats tan estrets. Per això també han nascut noves tendències com el barefoot, no, calçat molt respectuós...
Exacte. Com a mínim sabates que no et deformin el peu, no? Com a mínim comencem per aquí.
I què és més important... Ai, perdó.
Tira.
Estic fent aquí el consultori. Què és més important, que sigui ample, o sigui, que respecti l'ample del peu, o el que és el taló? O sigui, que hi hagi dos dits de taló, zero, pla, completament pla...
En general és tot important, però sí, ara que deies aquests dos dits de taló, és una miqueta la mesura que nosaltres també recomanem habitualment, un màxim d'uns dos dits, aproximadament, de taló. De totes maneres, recomanem tot això, no? Una punta que sigui respectuosa, que s'adapti bé a la forma dels dits, no només d'amplada, és que també d'alçada. Perquè de vegades si hi ha uns dits que són en urpa o això, un calçat que és molt baixet, també ens va fregant el dors dels dits, llavors.
I això del taló, homes i dones també, no entenc? Aquests dos dits són recomanables també per home.
Evidentment, tant perquè hi hagi un escurçament de la musculatura o perquè hi hagi un tema d'una fascitis plantar, sí que màxim aquests dos dits. Sí.
És que trobes senyores grans que, per exemple, et diuen que... Mares, no? Que diuen, no, és que jo amb sabata plana em fa mal l'esquena, i és perquè se'ls ha escurçat el bessó de tants anys d'anar amb talons.
Sí, no, jo tenia un parell de preguntes. Primer, jo no, ho deia fora d'antena, que jo tinc només quatre dits al peu.
Què dius ara?
Sí, sí, el dit petit és tan petit, ja se m'ha... Vull dir, ja se m'ha...
Ha quedat amagat.
Se m'ha quedat fos amb el segon. Aleshores, vull saber si és normal.
Ets la següent mutació.
Si sóc una mutació o si ja estic més...
Ets el següent homo sapiens.
Ja estic evolucionant i que ja sóc el futur de l'ésser humà.
Home, caldria mirar-t'ho, no...
Treu el peu. Ensenya el peu, va.
És el tercer que s'ha amagat, o quin és?
No,
el petit,
cada cop. I he de dir que les meves criatures també tenen...
Home, doncs, tampoc n'has molt desencaminat. És veritat que s'està observant que el dit petit, que són tres falanges, s'ha vist que ja, quan es fa alguna radiografia, només n'hi ha dos. Com que es va fusionant... Això segurament podria estar relacionat amb l'evolució.
I no pot ser de les vegades que te'l trenques?
També. Aquest dit només està per això,
Per trencar-te'l amb el mòble quan surts disparat del llit,
Només em queden les brànquies. No, i ara, una altra pregunta. Juanetes es diu Joanets en català?
No! Galindons! Galindons!
Per què no? M'agradaria que diguessin Joanets.
Galindons. I en anglès és com es diuen Bunions.
Bunions?
Ai, que bonic, molt bé.
Sí.
A veure, jo tenia
el
més...
El meu algoritme d'Instagram.
A veure, després això, tu deies el tema del barefooting. Jo volia preguntar, molta gent es posa ara aquests separadors de dits. Això per què serveix?
El tema dels separadors de dits és un tema que hi ha una miqueta de controvèrsia. Sí que és veritat que pot alleujar, perquè al final el fet de separar els dits també separes una miqueta... el que és els casmatatarsals, i diguem-ne que pots alliberar una miqueta les terminacions nervioses que puguin haver al peu.
Sí, és per destensionar, entenc, Tu poses només una estona? Sí, no és
una
per
comptar
amb les sabates,
Exacte.
Tu poses, un cop arribes a casa, et poses això per destensionar.
Pots tenir una sensació de confort, queden els dits ben separats. Sí que, per exemple, no recomanem, i això hi ha gent que ho fa, que dorm amb aquests separadors. Això, per exemple, no ho recomanem, perquè no només per tema sudoració, gent que se'ls infli els peus, posar, tenir posats aquests separadors, ostres, pot provocar algun problema de circulació si tens aquest element aquí al mig ficat.
Doncs ho sabeu, això no us ho poseu per dormir.
Sí que per entrenar també pot ajudar a una miqueta a treballar més la musculatura del peu.
Clar, també hi ha aquestes sabates que són directament sabates amb dit, no? És a dir, amb tots els dits separats, sí. Això també s'està de moda fa temps ja.
I tindria feina, però passa com el mal, com el petit, no sabria on posar-lo, si cap a la dreta o cap a la esquerra. Sí.
Això és saludable, aquesta mena de sabates que tenen tots els dits marcats, que de tant en tant en veiem algunes?
Està bé, no és un calçat per tothom. Això també ho haig de dir, té les seves parts bones i les seves parts dolentes.
A mi no serveix, per exemple.
Sí que té aquesta part positiva de que és molt respectuós amb la forma del peu, i això és evident. Vol simular aquesta marxa del peu descalç, que també està molt bé perquè doncs, pots abastar més superfície, tens més contacte amb el terra, treballes més la musculatura, el no tenir tants elements del taló aixecat i tal, però, per exemple, no és per tothom. Gent que tingui problemes d'esmorteïment, sobrecàrregues, tendència a fer alguna fractura d'estrès o el que sigui, no és respectuós. Però, per exemple, per entrenar sí que podria estar molt bé.
Doncs ja ho sabeu, si voleu fer alguna cosa d'aquestes, aneu sempre a l'especialista i com que tots a la taula estem tenint moltes consultes, obrirem també als oients, al 607-070901. Envieu-nos missatges de text al WhatsApp del programa, 607-070901, i li traslladarem a l'Ernest Díaz, com el que té ara mateix, la Marta Pontnou. Que prefia dir-te'l.
No, he de dir, perdona, Marta, que hi ha molts oients que estan molt interessats amb el barefoot, també.
Sí, ara hi anem.
A la canalla a casa, descalços o amb sabatilles?
Molt bona pregunta. Depèn de l'edat, però, en general, nens petits, si poden, o amb mitjons o descalços.
Fins a quina edat?
La marxa adulta ja es comença a considerar a partir dels 8 anys. Uh-huh. Per tant, en aquest rang d'edat va bé que vagin descalços o amb un mitjó a casa. Bueno, al final, el calçat, perdó, és no. Una barrera front de la sensibilitat dels peus dels nadons, que tots veiem els nadons ficant-se els peus a la boca perquè és on tenen més sensibilitat. Uh-huh. Llavors, evidentment, sempre superfícies netes, que no es puguin fer mal, i després netejar el peu.
Uh-huh. I sí, aquestes, hi ha sabates per nens petits, que parlem, no? Que són, quan han de sortir al carrer, que són com un mitjó i una petita sola. Això és el que s'haurien de dur?
Això seria l'ideal, ja ho has dit tu. Que sigui un calçat que tingui una sola mínima i pràcticament sigui com un mitjó.
Després no es coneix a cap català que hagi aconseguit que els seus fills de menys de 8 anys es posin sabatilles. No sé vosaltres, però vaja.
Sí. Bueno,
no. Sembla que és una cosa en general.
A casa meva, anem descalços a casa, excepte si ve algú a sopar.
Haig de dir que jo he vist algun nadó que no camina, amb calçat de bamba esportiva camina. Això, per exemple, és terrible. Jo vaig tenir una anècdota, no era una persona influencer, però era una persona que li agradava exhibir una miqueta el seu dia a dia, que tenia un nen de 3 anys, i va penjar les fotos d'un calçat esportiu de bàsquet que li havien regalat. No?
Un canya alta, a més, eh?
Exacte. I vaig pensar, li dic alguna cosa,
sí,
no?
Sí, t'ho has de dir sempre.
I amb un missatge completament assertiu, respectuós, li vaig explicar, doncs mira, en aquestes edats és recomanable que vagin descalços per casa i tal, i molt bé, molt agraïda, em va contestar que moltíssimes gràcies.
Però que li pagaven.
Vam solucionar el món gairebé amb aquesta conversa.
A veure, el tema del barefoot, que ja ha sortit i que els oients estan molt interessats. Què és el barefoot, pel que no sàpiga què és?
A part de lletjos.
Bueno, les sabates són lletges.
Són molt lletges. O sigui, estèticament...
No compres. No clar, comprem. Però aquest és el tema. Aquí haurem d'acabar anant, també, al final. Què és lleig? No? Igual, quan ens acostumem a veure aquesta mena de sabates més obertes, com de bec d'ànec, diguéssim, igual quan ens hi haguem acostumat...
No, el tema és que hi ha molta poca varietat i el que sempre són uns colors com molt tristos, tenen unes formes... La forma està bé, per mi està bé, però clar, té aquest pantone de primer...
Perquè la meva filla li han regalat, una tieta li va regalar una Barbie l'altre dia, que portava un taló d'agulla. I aleshores li va treure la sabata i estava de puntetes al peu.
Sí. Clar,
I diu, té el peu malament. I dic, no, és que les sabates de taló són així i no m'agraden. I vull dir que ja va entendre que això no feia per ella.
És que no s'assemblen res al seu peu, no?
Clar,
al
final, això no és un peu normal, no?
El barefoot què és, Ernest?
El barefoot, fixeu-vos, realment està mal dit el calçat barefoot.
Però barefoot és anar sense sabates, no?
Exacte, barefoot és descalç. No. Per tant, podríem parlar de calçat minimalista. És un calçat que pràcticament el que pretén és tenir els mínims elements per simular una marxa descalç. El problema és que, clar, el fet de tenir pocs elements, això ho has de suplir amb la teva pròpia morfologia, la teva pròpia fisiologia del teu peu. Hi ha d'haver una adaptació.
Adaptació no i, a més, fer-ho amb un professional, entenc.
Exacte, perquè no tothom se li recomana. Primer ha d'anar al podòleg, valorar, doncs, mirem, sí, podem fer una progressió cap al barefoot. Ara també havíem comentat, no?, aquestes dones que potser han portat taló tota la vida i ja no poden anar planes. Clar, no. És perquè no han fet una transició. Potser podrien. Clar, caldria mirar-ho.
Un entrenament, no?
Exacte.
D'acord. A veure, obrim el tema de la higiene, no? Ara parlàvem dels nens, però també els grans. A veure, ens hem de rentar els peus com? És a dir, la dutxa, n'hi ha prou amb aquella aigua que acaba d'arribar als peus?
No, exacte. Aquest exemple sempre el posem als pacients. No, realment ens hauríem d'ensabonar els peus, sobretot entre els dits.
Cada dia?
Cada vegada que ens dutxem. Cada vegada que ens dutxem.
No ho fem.
Ens hauríem de dutxar cada dia, també és la pregunta.
Sí, hi ha dermatòlegs que et diuen que no, eh?
Igual d'important que netejar-te, el deies, entre els dits, també aixugar-te bé els entre dits, no? Perquè a vegades queda allà una humitat i surten fongs.
Molt bé, exacte, sí. De fet, fixem-nos, si ens posem seriosos, fins i tot es recomana que sigui una tovallora independent. El tema dels peus. Perquè si primer rentes els peus, però després la cara, el cabell, no és recomanable. És veritat que el peu està net.
Del cap baix. Però surt de la dutxa, és net, no? Vull dir,
del cap baix, sí. per aixugar.
Sí, però de vegades amb el sabó no acabes d'eliminar el fong, no acabes d'eliminar tot. Llavors...
No, és que si ens poséssim a mirar amb un microscòpic tots, no faríem res.
Una nova por desbloquejada,
sí,
eh?
Hi ha molta gent que diu, ostres, és que no m'arribo jo a assecar-me els peus. Aquí tenim la solució infal·lible.
A veure, assecador... Els panxuts.
Exacte, sí, també. Assecador de cabell, encara que no sigui en temperatura calenta, sinó en temperatura ambient.
Per assecar els peus.
Per assecar els peus. És molt important assecar entre els dits, tal com comentaves.
O sigui, no posar-te uns mitjons fins que t'hagis aixugat bé els dits dels peus.
Correcte, sobretot entre els dits, que no quedi humitat.
Perfecte. No sé, Fran, si hi ha alguna consulta dels oients?
Bueno, hi ha diversos oients que abans que parlaves tu del calçat esportiu, que han detectat que entre els adolescents hi ha tendència, sobretot els que practiquen esport, a anar amb mitjons i xancletes.
Home, i tant.
Aquesta pràctica, a part que...
Pot ser
estèticament discutible, quina és la teva opinió?
No, sens dubte no. El peu ha d'anar subjecte a la pràctica esportiva. No sé que sigui una disciplina en què s'hagi de fer descalç, però en general, clar, depèn de l'esport, però una xancleta no subjecta al peu.
No, però és veritat que suposen per anar pel carrer.
Sí, és una pràctica que duen a terme abans de practicar la disciplina esportiva.
Imiten els esportistes.
Sigui futbol, perquè ho han vist a les seves estrelles, teòricament.
Home, doncs, entenc que la moda algunes vegades s'imposa el que és la salut. A veure, portar una xacleta amb un mitjó és com si portés una sandàlia, entenc, no?
Sí.
Bueno, entenc que és un tema purament estètic, no aporta gran...
Però xancletes, sandàlies desaconsellades, o sigui, tot allò que no ens subjecti el peu per darrere, això, fatal.
A veure, clar, a les seves èpoques, no? A l'estiu està bé que hi hagi...
Actualment, unes hores...
Exacte, sí. De fet, moltes vegades els podràs ja content que a l'estiu, doncs, segurament no es portaran les plantilles, el temps que es requereix, però premiem, diguem-ne, podem pensar, ostres, millor que el peu vagi descobert, que no ensui, que respiri, exacte. Sí.
O sigui que, en aquest cas, el fet d'anar amb xancletes no seria molt recomanable estructuralment, però seria higiènicament, i l'hivern al revés, no? Diguéssim, tenim més preparada, més protegida l'estructura quan anem amb la sabata.
Més protegit, exacte, sí, clar. Jo, un esportista, he portat també que el peu vagi ben estabilitzat.
Jo volia preguntar una cosa, que jo no em poso aquesta mena de sabates, però les veig en les dones, justament ho deia abans, botes d'aquestes de canya alta que t'agafen el bessó. Mm. Això és... No sé si és...
Fins a la ingle.
Bueno, ja, imagina't.
No passa res.
No, vull dir que ha de ser molt ample, entenc, perquè sigui saludable si et cobreix el bessó, no?
Clar, al final, si és de canya molt alta, al final també et limita una miqueta la mobilitat del peu cap amunt, cap a baix, exacte. Ah. Aquest joc de turmell que tu necessites per fer la passa. Uh-huh. Jo que superi potser els maleols, que és just on acaba la tíbia i el peroné, potser ja crec que aquí ja comença a condicionar el que és la marxa. Tan alta potser no.
I una pregunta, també en sabem els pares que tenim nanos que comencen a jugar, per exemple, a bàsquet, que el típic dubte, sabates que t'agafin, o bambes que agafin el turmell o baixes? Perquè això és un debat que crec que en el món del bàsquet encara està obert i no resol. Hi ha hagut modes que hi havia jugadors que es posaven bambes baixes perquè mobilitat del turmell i després s'ha recuperat la bota alta.
O per fer senderisme també, les típiques botes de muntanya, que també tens el dubte de què faig, fins a mitja canya o...
A veure, aquí està clar que l'esportista és el que s'ha de sentir còmode amb el calçat. Però sí que en tema de bàsquet, que és molt de salt, que has de terrar el terra, molts canvis de moviments, girs, etc., sí que va haver aquesta canya alta, que reculli una miqueta més al peu. Perquè, a més, el tema del bàsquet és, sol provocar esquinços precisament per aquests canvis de direcció tan bruscos o per la manera amb la qual aterres a terra, no?
Després llavors, com més protegit, una canya alta et protegeix el turmell una mica
o
més.
O almenys no? Pot frenar una miqueta aquest doblegament que pot tenir el peu sí, en cas sí. d'un mal aterratge.
D'acord. No sé si tu el teniu...
No, ara...
Jo vull recollir una consulta que ens ha fet arribar al Sergi, ara que parla de bàsquet, i en aquest cas associat amb problemes de genoll, que també els jugadors de bàsquet tenen problemes al genoll. I el Sergi diu que després de 2 anys de mal al genoll i moltes proves, el traumatòleg li va suggerir que anés al podòleg. I el podòleg li va fer unes plantilles ortopèdiques per corregir la petjada. I durant 22 anys l'has estat portant i diu que se li van corregir aquests problemes i aquest dolor que tenia al genoll. Diu que ara ha perdut aquestes plantilles després de 22 anys portant-les.
Les portava les mateixes?
Sí, sí. No diu si eren les mateixes, però portava plantilles.
Les anava canviant de sabata en sabata.
No diu si eren les mateixes. Però, en tot cas, després de 22 anys ara les ha perdut. I diu que fa un dies que no les porta, però que no li fa mal enlloc, ni al genoll, ni a cap part, després de no portar les plantilles. I llavors diu, m'he de preocupar i tornar a anar al podòleg o puc anar tirant?
Ha d'anar al podòleg perquè hauríem d'anar tots, almenys ni que sigui un cop a l'any, encara que no tinguis cap problema. De totes formes, podria ser un problema puntual que es solventés i llavors ja no caldria que les tornés a portar. També caldria veure el per què les va portar, perquè potser el podòleg va detectar alguna patologia predisponent, que pogués tenir alguna lesió que pogués patir. De totes formes, clar, si fa 22 anys, caldria també saber l'edat per si estava en època de creixement, clar, per si clar. Podia ser algun dolor de creixement clar. Puntual, el que sigui, no? Però, clar. Home, el que és evident és que si ara està perfecta i no les porta, genial, però sí que li recomanaria anar.
Que hi torni.
I ara volia recuperar, i acabarem amb això, el que dèiem abans de la publicitat, que són el tema dels brackets per les ungles que ha tret Marta Pontnou. Marta, primer explica'ns què és això.
Doncs és com els brackets d'aquests ferros que porten la canalla a les dents, doncs és el mateix, corregir el creixement de l'ungle, que en molts casos són ungles encarnades, ungles que creixen com cap avall,
corbades,
tipus,
no? Cap a dins.
Tipus àguila, i llavors et posen això per corregir-te la...
Que és una mena de fil metàl·lic que va de punta a punta de l'ungle.
Sí, que s'agafa una mica per sota. Fa molta angúnia perquè sembla que et vagi a clavar sota l'ungle.
I no fa mal quan t'ho posen?
Home, fa una mica de pressió, com lo de les dents, una mica de pressió, però tampoc no
veus les estrelles. Ho portes sempre això, Marta, eh?
Ara ja no, ara ja no. Això t'ho poses durant una època fins que es corregeix aquest creixement.
Com uns brackets, i es porten al dia a dia. Ernest, això ho esteu fent molt?
Ho fem, això se'n diu ortonixia, ho ha explicat perfecte perquè és tal qual. Es col·loca i conforme va creixent l'ungle, aquesta ungla, aquests filferros, diguem-ne, va reeducant el creixement de l'ungla. Sobretot juguem una miqueta amb el que és la curvatura d'aquesta ungla perquè no s'ensorri precisament i no s'encarni. Sí, és una eina útil, tot i que aquest és un dels estudis que hi ha, el fet de quina manera hi podria haver, sense elements externs, que puguin modificar aquesta curvatura i aquesta tendència sempre a encorbar-se i encarnar-se. Clar, el problema d'això és que, com a tal, no estem solucionant el problema de base, que és que aquesta ungla sí o sí continuarà creixent
malament.
Així, a no ser que contínuament doncs, anem revisant el tall de la ungla, la curvatura, si es torna a ensorrar, etc.
Perquè entenc que la forma de la ungla és una predisposició genètica que tu et creix així, diguéssim, no?
Sí, i va canviant. També factors estrets com el calçat. El fet de que hi hagi una pressió continuada sobre la làmina la pot deformar, la pot fer més gruixuda, vull dir, també depèn una miqueta de nosaltres, però sí que el tall de les ungles és vital, eh?
Això hi ha alguna també altra solució? A part d'això, alguna nou invent.
Un producte, no sé.
Sí.
Realment, el millor, sí. El definitiu, és la cirurgia de l'ungla. La cirurgia de l'ungla és una cirurgia molt ràpida i, sens dubte, és un salt de qualitat per tots els pacients que s'ho fan. Únicament es retira aquest lateral que s'està ensorrant. Per tant, estèticament, l'ungla potser queda una miqueta més estreta, però tampoc tant, perquè el que estàs traient és aquesta part ensorrada. I el naixement de l'ungla, aquest lateral, es treu o es crema, i llavors aquest lateral, que és el que dona problemes, que es va clavant o que es corba, doncs ja no torna a créixer.
I llavors la pell no puja cap a sobre?
Correcte. No, al contrari, l'ungla creix amb tot el seu canal, amb el seu camí, correcte, lliure.
Jo m'imagino com un panellet, és un panellet quan li enfonses l'ametlla...
Sí,
eh?
Que és pels costats, no?
Pels, doncs, així seria.
Doncs seria això, no, Malcom,
jo només volia dir que recordeu que Prince va morir per fer servir un calçat inadequat.
Què?
Sí.
A veure, desenvolupa.
Ell portava uns talons molt grans sempre, fins i tot a casa sempre, i això li va portar uns mals d'esquena molt greus, i això es va aficionar als calmants per aquest dolor, i els calmants van ser el que el van matar. Indirectament, Prince, o l'artista abans anomenat Prince, va morir per un calçat inadequat.
Va morir per pressió estètica.
Exacte. Si no voleu acabar, doncs si no voleu acabar com Prince, aneu a veure l'Ernest Díaz o algun dels seus col·legues podòlegs perquè us ajudin amb la salut dels vostres peus. Ernest, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a vosaltres també us acomiado. S'acaba la sobretaula aquí.
Doncs mira, marxem amb l'Ernest a fora i us irem a on ens canxen.
Demaneu hora, home, per favor.
Estic mirant el calendari i l'últim dia hàbil, o sigui, laborable, abans de Reis, és el divendres 3.
Sí.
Jo voldria que si pastissers de Catalunya. Jo sóc el regaldaves oficial de Catalunya. Voldria fer un tast de tortells de Reis. Gràcies.
I jo, que sóc una malalta del dolç, també.
Doncs la crida està feta, ara farem una petita pausa i atenció a la història que us explicarem ara. Un rodamont del món del futbol que és idolatrat a la Índia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Carlos Baraíbar. En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total. Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Aquest Nadal utilitza el transport públic. Mou-te en metro i bus. Puja al telefèric de Montjuïc, agafa el bus turístic i gaudiràs del Nadal amb tots els sentits. Perquè anar en transport públic fa Nadal. TMB.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Collita de Nadales 2024. Avui, Pepet i Marieta.
I ara ja li toca a ella i de dins del sarronet treu aquell dibuix que ha fet d'un colomer.
Aquests dies, les ovelles busquen el seu corral i ve de gust cantar a cor que vols tornades com la d'aquesta Nadala que ens arriba des de les Terres de l'Ebre. La signen Pepet i Marieta i la Colla Pirata. Es diu Un dibuix de Nadal i de veritat que funciona molt millor si l'entonem tots plegats a la vegada.
I el Nadal desperti el nen dels nostres cors.
Del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iKiosk, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
Aquestes festes regala BCN Clàssics. Sorprèn els teus amb el nostre abonament de 5 concerts per només 121 euros.
Gaudiu de la millor música clàssica amb Gustavo Dudamel i la London Symphony Orchestra, els 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín, Midori i l'orquestra de la Suisse Roman i molts més.
Més informació a bcnclassics.cat.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Aquestes festes al Museu Nacional d'Art de Catalunya us espera la missió Manac.
A partir del 27 de desembre teniu 10 reptes per resoldre en família i descobrir els secrets de les obres d'art.
Convertiu-vos en detectius per resoldre els misteris i rebreu una recompensa.
I per celebrar l'estrena, aquest Nadal l'activitat està inclosa al preu de l'entrada al museu.
Nadal en família al Museu Nacional d'Art de Catalunya. La missió Manac us espera.
Última hora.
els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Del 2 al 5 de gener torna Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per a infants, joves i adults. Vine a gaudir amb la família i practicaràs tot tipus d'esports. Entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraybar.
Falten 11 minuts per les 6 de la tarda. I per aquestes dates passa una cosa habitualment, i és que molts catalans que treballen fora, arreu del món, tornen a casa per Nadal. És el cas, no sabem si és exactament per Nadal, o ara ens ho explicarà. Avui tenim amb nosaltres un català que és una estrella, per exemple, a Calcuta, una ciutat d'uns 15 milions d'habitants, quasi res, una de les més importants de l'Índia. I el que l'ha convertit en una estrella a l'Índia és el futbol. El nostre convidat ha format part dels equips tècnics de seleccions nacionals com la d'Aràbia Saudita, El Salvador, va ser mà dreta de Frank Rijkaard en la seva segona experiència com a entrenador després del Barça, i també ha treballat a clubs de Turquia, de Xipre o Dinamarca. Ell és un català que ha voltat per tot el món gràcies a la seva vinculació amb el futbol, però que a més, per rematar-ho, va debutar amb el primer equip del Barça i va protagonitzar, a més, anuncis com a model per grans marques. I ell és el Carles Quadrat. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do el currículum, no? Quan el sents així, et fa sentir orgullós?
Bueno, la veritat és que sí, que hem voltat una mica, oi? Que hem donat voltes pel món i hem fet coses diverses.
Ara repassarem el teu currículum arreu, però abans, la teva història amb el futbol comença com a jugador. Explica'ns on i com comences.
Sí, aquí a Can Barça, típic de petit, que vaig fer les proves per entrar a les categories inferiors i em van agafar i vaig estar gairebé dels 9 als 20 anys jugant amb els equips de la Masia.
I amb quina generació vas coincidir?
Sí, soc de l'edat del Tito Vilanova, del Guillermo Amor, del Xapi Ferrer, tots aquests.
Una generació bona, i tu arribes a debutar amb el primer equip.
Sí, la veritat és que vam ser l'equip juvenil més potent d'aquella època. Vam guanyar dos campionats d'Espanya seguits amb el Charlie Reixac d'entrenador, i realment guanyàvem molt bé, jugàvem molt bé en futbol. I sí, a poc amb el Charlie, un cop va ser assistent de primer Luis Aragonés i després del Johan Cruyff en el primer equip, doncs va anar donant oportunitat als joves de la Masia. Si recordes, abans s'arribava al primer equip amb 25-26 anys.
Sí, sí, allò era normal, no? Això dels 17-18 es trenca amb Messi, potser, no? I després correcte, ja comencem correcte. Ara. I tu amb quina edat vas arribar a debutar?
Una mica el detonant d'això va ser el Charlie, en aquella època. I amb 18-19 anys és quan es tenia l'oportunitat, no? I va ser quan van pujar gent com el Luis Milla primer, després el Guillermo Amor, el Pep Guardiola. Jo no vaig arribar a debutar en partit oficial, jo vaig estar entrenaments al Camp Nou amb ells preparant partits de diumenge.
I crec que recordes, tens un mal record en aquest cas, de les escales del mini estadi. Explica'ns això.
No? Bueno, ens tocava córrer per allà. Allà és on fèiem les pretemporades, donant voltes al camp i, sí, sí, pujàvem escales amunt i avall per fer els entrenos.
I alguna lesió que t'impedís continuar endavant amb la teva carrera esportiva? N'has tingut?
No, bueno, una mica el salt al primer equip no va ser possible perquè en aquella època vaig tenir moltes lesions d'isquiotibials que, bueno, que va ser un tipus de lesió que a vegades tenen els jugadors en fase de creixement. Mm-hmm. Si recordeu, al Messi també li va passar al principi els
que tenia aquelles tantes lesions musculars. Exacte. Que es va dir que Guardiola li va canviar la dieta i que amb això li va salvar. Exacte. La vida. No, amb tu no hi van ser temps, o què?
Bueno, també era una altra època, no? Ah. Són els anys 80, vull dir que no se sabia tant. I al final, bueno, pues, vaig perdre una mica l'oportunitat de jugar a primera divisió, però he sigut professional de futbol fins als 30 anys com a futbolista, per tant, sí que he pogut gaudir de ser esportista d'èlit.
Ara ja anirem cap aquí, però quan vas deixar d'intentar ser jugador, diguéssim, abans de formar part d'equips tècnics, també vas tocar el tema del modelisme, vas fer de model, no? Com vas acabar amb això? Com, sí, com vas començar aquí?
La veritat, de casualitat, perquè, clar, com que no vaig poder arribar a ser jugador de primera divisió, vaig pensar en estudiar INEF per veure si podia ser preparador físic, no? I un dia van a venir les càmeres d'una productora a buscar gent que sapigués fer un remat de xilena.
Hòstia, allà, estètic, INEF. No, que quedi bé, no?
Exacte. I, bueno, com que a mi se'n donava bé, doncs em van agafar a mi, i de cop, per un anunci de Colònia Adidas, amb drets mundials, em van pagar uns diners escandalosos, no? I vaig dir, bueno, doncs això sembla interessant, i vaig començar fent un sis de futbol, i a poc doncs, em van agafar per anuncis ja generals.
Hem vist, bueno, vam veure alguna vegada un anunci de PortAventura, el de Cacaolat, vull dir que déu-n'hi-do la... Però al final vas aparcar aquesta carrera per dedicar-te a l'altra o la vas seguir compaginant?
No, durant un temps vaig fer les dues coses, però al final quan va arribar l'opció de marxar amb el Rijkaard a Estambul, al Galatasaray, doncs clar, ja em vaig volcar 100% amb el futbol.
Parlem ara de la teva carrera en el futbol internacional. Clar, ara parlaves de Frank Rijkaard. Tu has estat entrenador, o has estat a l'equip tècnic de Frank Rijkaard al Galatasaray de Turquia. Com arribes a tenir aquesta oportunitat?
Doncs, bueno, al final jo estava dins del club, dins del Barça, treballant amb els juvenils com a operador físic, i el Rijkaard ens va conèixer en aquella època, no? Teníem una mica en comú l'Albert Roca, que és, havia sigut operador físic del Barça de Rijkaard. Llavors ells firmen allà al Galatasaray amb un projecte nou, i es troben la típica situació que passa a alguns clubs que tenen...
Excedent d'entrenadors o...
De jugadors. Tenien més de 40 Val. Contractes de jugadors. Llavors arriba el moment de la pretemporada i diuen, escolta'm, jo sol no puc aquí preparar el dia a dia. Llavors van demanar un preparador físic assistent, que va ser la meva entrada en el Galatasaray.
Com és treballar amb Frank Rijkaard?
Molt bé, la veritat és que és un fenomen de persona.
Ara és el tio tranquil que tots que el tòpic diu?
Sí, molt estimat. Ara vaig estar amb ell aquí al Liceu en els actes del 125 aniversari, i a l'entrada veies que tothom li té molt carinyo, no? Que realment és una persona que es fa estimar. I en el dia a dia sí, és un gran gestor de vestuari i tothom està a gust treballant amb ell.
De Turquia, clar, tu vas viure alguns derbis, Galatasaray, Fenerbahçe, per exemple, el que seria un Barça-Madrid. Tu creus que és equiparable a nivell de sentiment, o potser fins i tot més sentiment hi ha en un derbi d'Istanbul?
Hi ha molta passió. Jo crec que a molts països, no?, hi ha passió pel futbol, però ja potser criden més. La veritat és que era tremendo. Tenen el rècord de Sibelis en un estadi de futbol.
Almenys no entens el que et diuen, no? Això com a mínim. O vas aprendre una mica de turc, et vas posar amb el turc o no?
Sí, alguna cosa sí. Me'n recordo que fèiem les abdominals i els comptava fins a 25 amb els números turcs.
Després de Turquia, el 2011, segueixes amb Frank Rijkaard i te'n vas a la selecció nacional de l'Aràbia Saudita. Clar, hi ha un xoc cultural aquí entre Barcelona i Istanbul i després Riad o Aràbia Saudita?
Sens dubte, sí. Ara tothom diu que Aràbia Saudita està més avançat, no?
S'estan posant les piles, etc. Sí.
Més que res, també amb el món del futbol, no? Perquè vagin grans estrelles com Clar. Estan anant, doncs han de ser una mica més laxes, no?, a nivell de lleis i tal. Però quan vam anar nosaltres era realment un país complicat. Vull dir que no hi havia vises de turisme, només podies anar per treballar, i es feia difícil. Per exemple, no podíem rebre visites, clar, si venia algun familiar o amic, teníem que anar a Qatar o a Bahrein a rebre'ls perquè...
No podien entrar directament, eh?
Exacte.
I això a nivell de la feina del dia a dia, no sé de quina manera et repercutia, o en els estadis, o en el teu dia a dia en aquell país, com era?
Va ser molt curiós, perquè el nostre primer partit, quan vam arribar al país, va ser que estàvem fent el Ramadan. Llavors vam començar a entrenar a les 2 de la matinada, clar.
Clar, perquè si no els jugadors no podien rendir... Exacte. Bueno, clar, no podien treballar durant el dia, clar.
Menjaven quan es posava el sol, llavors necessitaven les 3 hores de digestió i llavors era quan entrenàvem.
I això encaixa-ho en un planning físic, no? Exacte. Devia ser un bon repte, això, perquè, clar...
I tant. Va ser el primer cop, no?, que trobàvem aquest tipus d'horaris, i, per tant, per tots va ser com un xoc cultural important.
Clar. I tu com ho veus, aquesta obertura? Ara, l'Aràbia Saudita, fa pocs dies, es va designar com a la seu del Mundial del 2034, i estan fent com aquesta política d'obertura que tu ara et referies. Creus que volen arribar a tenir realment una lliga competitiva, i creus que pot passar?
Jo crec que sí, que estan apostant fort i que els hi durarà anys, això, no? Amb la motivació que implica organitzar el Mundial, doncs segur que estan fent contractes llargs i estan intentant que el futbol allà arreli. I la veritat és que sí, que jo crec que a partir d'això doncs pot tenir continuïtat. Veig que tots aquests països s'han posat molt les piles. Per exemple, a Qatar, amb un entrenador català, va ser campió de la Copa Àsia de Nacions, no? I això no havia passat mai. Vull dir que són països que han vist aquesta oportunitat en l'esport i ho estan apostat fort.
Clar, quan estaves allà, tinc aquí, que m'ha escrit que vau anar a jugar un partit d'Austràlia i que vau perdre per la pluja, però que no era una excusa. Què va passar?
Sí, la veritat és que ens van fallar els jugadors, en el sentit de que no estaven acostumats a portar tacos d'alumini, i vam arribar a la mitja part del partit allà a Melbourne guanyant 1-2, que era el resultat que ens donava la classificació, i de cop va començar a ploure...
Bots i barrals.
Exacte. I llavors els van dir, bueno, poseu-vos, canvieu-vos les botes, que això ara canviarà la segona part. I tots ens miraven, quines botes, perquè ara havíem jugat amb pluja. No?
Clar, no tenien botes de pluja i no...
No tenien aquest material. Hòstia. I al final sí, ens van guanyar els australians.
I després de l'Aràbia Saudita te'n vas ni més ni menys que... El Salvador.
Sí, va anar al Salvador, sí, sí.
Imagineu-vos com és la carrera de, del Carles Quadrat, que no se'n recorda ni tan sol, que t'has de fer un mapa, no? Per, si és a 2011, és que estic al Salvador.
Països, sí.
Com vas a patar al Salvador, aquest canvi tan gran a mig món més enllà?
Sí, també era un treball de selecció, vull dir que al final també en el mercat mundial, no?, doncs es busquen entrenadors de selecció, entrenadors de club, i el segon entrenador del Frank Rijkaard en aquest moment, que era l'Albert Roca, doncs, clar, el Rijkaard decidí que no seguia entrenant més, doncs va passar a ser el primer entrenador. Uh-huh. I pel seu currículum i la seva capacitat, doncs van entendre que el Salvador amb ell podia fer un pas endavant, i realment va ser així. Vaig anar de segon entrenador a l'Albert Roca i ens va anar molt bé.
Allà sí que t'hi quedes, però un any i mig, perquè va ser poc temps per tu, o ja va ser el temps correcte, o t'hi haguessis quedat més?
No, teníem més temps de contracte, però, bueno, era un país amb certes dificultats, el problema de les mares...
La seguretat, no? Problemes de seguretat.
Sí, la veritat és que nosaltres mai vam viure una situació d'estranyesa o de perill, no? Però, vulguis o no, abans preguntaves a on anar, a quina hora, vull dir que prenies les teves mesures. El que passa és que l'Albert, el primer entrenador, en aquell moment doncs, tenia la seva filla més petita i volia passar més temps amb ella, i va decidir plegar, i llavors jo vaig plegar amb ell.
Estem fent aquest viatge amb el Carles Quadrat, entrenador de futbol i professional al final del futbol. Estem al mig del seu periple, perquè hem passat per Turquia, hem passat per l'Aràbia Saudita i ara som al Salvador, però ens estem deixant encara el país on ha estat treballant els últims mesos i on podríem dir que ha triomfat més amb la seva carrera d'entrenador. Carles, si et sembla, anem una mica al butlletí, si t'esperes 5 minuts, continuem després amb el següent pas de la carrera de Carles Quadrat al capdavant de diversos equips de la Índia. Ara tornem.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Carlos Baraíbar.